Ràdio Sant Cugat. Notícies.
Salutacions. L'Ajuntament ha encarregat al nou Consell de Joves 12-17 treballar enguany dos grans temes: com la intel·ligència artificial influeix en el dia a dia del jovent i quins són els valors i el sentit de la vida per a les noves generacions. Els joves també donaran suport a la propera edició dels pressupostos participatius per a joves i al Carnaval. El Consell s'ha constituït aquest dilluns amb la participació d'alumnes de diversos centres educatius i entitats juvenils de Sant Cugat. L'objectiu d'aquest espai és fomentar la participació dels adolescents d'entre 12 i 17 anys en la vida pública i donar-los veu en qüestions que els afecten directament. Sant Cugat arriba al tram final del Pla Estratègic de l'Esport 2017-2026 amb alguns objectius complerts, però també amb deures pendents. El document, impulsat fa 8 anys per definir un model esportiu de ciutat activa, saludable i inclusiva, ha contribuït a mantenir uns nivells de pràctica esportiva molt elevats, però no ha assolit del tot els objectius de governança, equilibri territorial i gestió d'equipaments. Ara, l'Ajuntament, a través d'una nova diagnosi encarregada a la consultoria ITIC, treballa en el Pla Estratègic 2026-2035, que pretén corregir aquestes mancances i reforçar la dimensió social i econòmica de l'esport santcugatenc. A Mas Fortuny, a la Floresta, els veïns han decidit passar a l'acció. La por als incendis i la consciència que viuen en plena serra de Collserola han pes l'associació de veïns a crear el seu primer grup d'autoprotecció. La iniciativa es va aprovar per unanimitat a l'Assemblea Veïnal del passat mes de maig amb un doble objectiu: preservar el barri i contribuir activament a la seguretat col·lectiva davant del risc d'incendis. Sant Cugat se situa al costat de les víctimes d'abusos sexuals infantils i nomenarà l'activista de Valldoreix, Vicky Bernadet, filla predilecta. Serà en un ple extraordinari el dijous 30 d'octubre a les 7 de la tarda per reconèixer la seva trajectòria, la tasca que realitza la fundació que porta el seu nom i l'ajut desinteressat a les víctimes. El PSC va demanar nomenar Bernadet filla predilecta en una intervenció al ple de juliol de 2023. La sessió de nomenament comptarà amb la presència de Bernadet. En les primeres declaracions en conèixer la notícia, l'activista va afirmar a Cugat Mèdia que va ser una meravellosa sorpresa il·lusionant. I de moment és això. Més informació a cugat.cat. Moltes gràcies.
Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
A les 5 i 3 minuts de la tarda anem amb la informació de servei directament fins al Servei Català de Trànsit. Fins ara, que bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs situació viària complicada a l'autopista AP7, a l'altura del Papiol, un accident allà a dos carrils de la calçada en sentit sud, en sentit Martorell, i la incidència provoca ja 10 quilòmetres de retencions des de l'altura de Cerdanyola del Vallès. També a l'autopista AP7 encara hi ha un carril tallat a l'altura de Llinars del Vallès, a la calçada en sentit nord, en sentit Girona, per la retirada del camió que s'ha accidentat aquest matí. També destaquem, pel que fa als principals accessos a la capital catalana, a la zona del Vallès, aturades a la C58 i a la C33, entre Montcada, Reixac i el Nus de la Trinitat, d'entrada a la capital catalana. També a la B23, retencions a l'altura del Papiol, en sentit Martorell, i acabarem situats a les rondes de Barcelona, on hi ha aturades a la ronda de Dalt, a l'altura de Vall d'Hebron, i també a la ronda litoral a la zona portuària, tot en sentit Llobregat. De moment això és tot. Molt bona tarda.
Gràcies i bona tarda, Fina.
Cada tarda, de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
A Badalona, moltes persones grans tenen un espai on sentir-se acompanyades, actives i amb la ment en forma. L'espai Badalona Centre de la Fundació Catalunya La Pedrera. Aquí es duen a terme programes que volen millorar la qualitat de vida de la gent gran, com el programa de reforç de la memòria, adreçat a persones amb deteriorament cognitiu, i el programa de prevenció pensat per treballar la memòria i mantenir-la activa abans que apareguin dificultats. Marxem fins a Badalona per parlar amb l'Anna Jiménez, psicòloga del programa de memòria, i amb Xavier Ferrer, coordinador de tardes de l'Espai, i la nostra companya. L'Anna Clara, molt bona tarda.
Bona tarda, Carme. Estic aquí amb l'Anna Jiménez i en Xavier Ferrer. Què tal? Com esteu?
Hola, bones.
Hola, bona tarda.
Anna, mira, comencem per tu. Ens podies explicar en què consisteix el programa de reforç de la memòria?
Clar que sí. Doncs mira, el programa de reforç de la memòria és un programa, vale, que està dins dels programes que ofereix la Fundació Catalunya La Pedrera, i el que fem és bàsicament oferir un servei integral, on bàsicament és una teràpia no farmacològica que està totalment destinada a estimular i mantenir les capacitats cognitives i físiques dels participants que venen. Llavors, en termes generals, el que fan és venir mínim 2 dies i són 3 hores cada dia. Vale? Llavors, aquestes 3 hores es divideixen en 3 tipus d'activitats diferents. Una d'aquestes és l'activitat física. Vale? Dins d'aquesta activitat física treballa la mobilitat, la coordinació, l'equilibri, tot això es pot fer a través d'activitats directament de coordinació de mobilitat o a través de jocs, com per exemple la punteria, doncs la petanca o una cursa d'obstacles, no? Després, una següent hora, que seria d'estimulació cognitiva, el que diríem de memòria. Però no només treballem la memòria, sinó que treballem també altres funcions cognitives, com són l'atenció, les funcions executives, la concentració, el llenguatge, tot això, no? I després, l'última hora que fan és de creativitat. En aquesta hora es fan una mica qualsevol tipus d'activitat, podríem dir, no?
Vale.
Fan activitats creatives com pintar, però pintar sobretot amb aquarel·la. Després també parlen d'obres d'art, de quines emocions, també fan poesia. És una mica 3 hores molt variades, però que es fan conjuntes i es fan molt amenes.
Uh-huh. I quin perfil de persones hi participen aquí?
Doncs mira, normalment el programa de reforç de la memòria com a tal està dirigit a persones grans amb un deteriorament cognitiu lleu i moderat. I llavors, dins d'aquest grup, el que podem veure són persones que estan en fases inicials d'Alzheimer i altres tipus de demències. També persones amb Parkinson o altres tipus de trastorns del moviment, o persones que han patit un dany cerebral causat, per exemple, per un ictus. I també englobem aquestes persones que tenen petits dèficits de memòria que són típics doncs, de l'edat, no? De l'envelliment, que sense un diagnòstic com a tal, però bueno, que ja comencen a tenir aquestes petites pèrdues de memòria.
I Xavier, en el cas del programa de prevenció, quins objectius té i quines activitats es fan?
Bueno, clar, el programa de prevenció, com el seu nom indica, va enfocat a donar resposta a prevenir, no? Llavors, al final, el que busca el programa és una resposta a les necessitats de persones que no tenen un diagnòstic de deteriorament cognitiu, però que vulguin treballar la seva memòria, no? I que, per tant, doncs, vulguin minvar l'impacte d'un possible deteriorament cognitiu. Vale? Llavors, aquest programa es dirigeix igualment també a persones grans, entre 60 i 80 anys, vale? Que poden tenir igual ja queixes subjectives de pèrdua de memòria o que vulguin prevenir el deteriorament cognitiu associat a l'edat.
I quina diríeu que és com la diferència principal entre aquests dos programes, entre el programa de prevenció i el de reforç de la memòria?
Vale, hi ha una diferència molt clara, i és que el programa de reforç de la memòria són persones que venen amb un diagnòstic. O sigui, potser no és un diagnòstic clar d'Alzheimer, però sí que hi ha uns petits símptomes que ja ens van encarant cap a aquesta idea, no? Que estan en procés d'aquest diagnòstic. En canvi, en la prevenció són persones que no tenen un diagnòstic, que potser tenen les típiques queixes, no? Ostres, sí que se m'oblida on he deixat les claus, no? Però no és res tan rellevant com pot ser l'altre.
Vale.
I després també és important, no?, que pel grup de prevenció, no?, per aquest programa, són persones que han d'estar sí o sí entre els 60 i els 80 anys. Vale? O sigui, és una franja d'edat que normalment s'adequa, no? Però sí que és veritat que si ja tenen més de 80 anys, tot i que no tinguin un diagnòstic, també anirien al programa de reforç de la memòria.
Uh-huh. I quins beneficis concrets heu vist en les persones que assisteixen regularment?
Doncs sí que és veritat que com a casos concrets, no, si en termes generals no ho mesuren de forma quantitativa ni res, però sí que és veritat que notem moltes millores, sobretot a nivell social, no? Al final, les persones que treballen són persones grans que moltes vegades estan soles, llavors venir aquí a nivell social els hi va superbé, no? Perquè al final es relaciona amb un, amb l'altre, parlen d'una cosa, parlen d'una altra. I després, sí que és veritat que al final hem de tenir clar que les persones que venen a aquest programa tenen malalties que són neurodegeneratives. És a dir, que la memòria no torna, no tornaran a tenir molt bona memòria, sinó que la nostra intenció és mantenir-la o que aquest deteriorament sigui el més lleu possible, no?
Clar. Llavors, per tant, diríeu potser que aquestes activitats també és com que ajuden a millorar una mica l'autoestima i la seguretat personal del pacient, no? Al final...
Sí, exacte, perquè al final nosaltres també treballem amb la metodologia que es diu ACP, que és atenció centrada a la persona, que el que volem fer és que ells siguin al centre. És a dir, totes les decisions envers quines activitats o què fem sempre van dirigides als seus interessos i, per tant, ells senten aquesta utilitat o es senten com importants, no? Perquè al final per ells... que, per exemple, ells diguin una idea, que aquesta idea es porti a, o sigui, es doni lloc o que es faci, es senten importants de poder parlar, no? Per exemple, doncs jo vull parlar a Andalusia, no? I poder parlar, es senten bé, perquè potser durant tot el dia no tenen amb qui parlar d'això o no tenen amb qui compartir, no? Llavors es senten importants de poder tenir aquesta història que sí que poden explicar.
I quin tipus de suport o seguiment reben les famílies dels participants?
Vale, doncs mira, normalment quan les persones, quan els participants entren al programa, a les dues setmanes o al mes, el que fem és contactar amb els familiars per saber una mica com està sent aquest procés d'adaptació, no? Perquè al final ells tenen una rutina com qualsevol de nosaltres i trencar la rutina per venir aquí, doncs al principi costa una mica. Però bueno, quan porten un temps ja truquem als familiars i preguntem com estan i tal. Llavors seria com el primer contacte, no? Després de l'entrevista inicial, però bueno, seria el primer contacte amb les famílies. I en aquest contacte inicial el que fem és una mica això, no? Preguntar com estan a casa, les seves inquietuds, no només les inquietuds dels familiars, sinó també dels participants, o sigui, les dues bandes, per així dir-ho. No? I també, després, cada cert temps, quan veiem que hi ha uns canvis o quan veiem que ja ha passat cert temps que no parlem amb les famílies, ens tornem a comunicar. Però aquesta comunicació és de forma constant. És a dir, si veiem un canvi, ens comuniquem, però si no, sempre estem en contacte. O sigui, tenim un WhatsApp i sempre qualsevol cosa ens poden escriure, és a dir, dintre de l'horari laboral, però els contestem. Més ràpid o més el que podem, però els hi contestem. I qualsevol cosa ens truquem. O sigui, hi ha un contacte bastant estret.
Continu. I sí. Com diríeu que és un dia típic al centre? És a dir, quina rutina tenen els participants?
Bueno, bàsicament és que ells arriben i al cap d'una estona comencen les sessions, llavors fan 50 minuts de sessió, descans, 50 minuts, descans i 50 minuts. I ja està, ja marxen. És a dir, no és que sigui un espai on ells venen aquí a passar la tarda, sinó que venen i fan les activitats. Aleshores, bueno, doncs el grup que ha fet primer cognitiva, doncs igual després passa a fer la física i després passa a fer la creativa, no? I van rotant.
I com és l'ambient que es crea entre els participants?
L'ambient és realment és molt bo entre ells, perquè al final... Com deia l'Anna, també se senten molt, molt recolzats entre ells, no? Perquè al final tots ells també estan una miqueta en una situació d'igualtat, no? De que venen aquí per la mateixa raó. Llavors, també entre ells moltes vegades passa que se senten compresos entre ells, no? Llavors, nosaltres veiem que durant aquests espais de, no? Entre sessió i sessió, o abans, tots els que arriben més d'hora... És que ja, bueno, això, no? Es porten molt bé i bueno, això, i que els va molt bé, no? Aquesta part. I a part del programa hi ha una part també de reforç emocional per ells, a part del que fan dintre de les sessions, no? O sigui, els efectes secundaris, que diguéssim, doncs són molt positius també per ells.
I què és el que més us sorprèn o us emociona del que viuen les persones que venen al centre?
Clar, això jo crec que no t'ho sabem dir a nivell... objectiu, el que sí que veiem és que el programa va creixent.
Sí.
No? Vull dir que cada cop hi ha més inscripcions i hem d'obrir més grups, amb la qual cosa, bueno, doncs, podem treure les conclusions de que això, no? Però no sabem fer una valoració.
Clar,
no?
Sí, la pregunta és com més a nivell individual, no? Que si veiem diferències, o sigui que hi ha alguna cosa que ens sorprèn a nivell individual de cada participant, no t'ho podem, o sigui, no hi ha forma de valorar-ho, no? O sigui que ja potser dies que tenen un bon dia i...
Vale.
doncs, sorprèn alguna reacció que ells fan envers alguna activitat, però sí que és veritat que no. A nivell individual és com molt difícil de valorar.
I ja que hem estat parlant una miqueta del futur d'aquests programes, creieu que la societat és prou conscient de la importància de cuidar la memòria i la salut cognitiva?
Doncs jo crec que fa un temps enrere, o sigui, hi ha un canvi, no? Fa, diríem, 20 anys, 30 anys, potser no hi havia tanta... No es parlava d'això, no? De la salut mental, ni de tot, la salut cognitiva, ni tot això, no? O sigui, al final ho notem molt quan li preguntem, per exemple, als participants, si els teus pares van tenir demència, doncs no ho saben, perquè no es detectava això, no? Era com, bueno, el típic de l'edat, no hi havia aquesta preocupació, no? Però sí que és veritat que jo crec que ara les noves generacions, tant la meva, no?, com potser les de més endavant, no?, sí que és veritat que ja estan com més conscienciats i llavors jo crec que això fa empènyer als seus pares, que en aquest cas són els participants que venen aquí, no?, perquè ells potser no són tan conscients del que és important per a ells. Però les generacions del darrere sí. Llavors jo crec que totes les generacions que estan creixent estan creixent amb aquesta importància intrínseca, no?, de cuidar-nos, ja no només de venir al programa, no?, de quan toca ja dius, doncs ja toca per l'edat o el que sigui, sinó ja també de prevenir, de fer coses, no?, per prevenir una mica aquest deteriorament cognitiu.
Clar. I ja finalment us vull preguntar, i també per si podeu ajudar algú que ens estigui escoltant, si hi ha alguna persona gran de Badalona que volgués apuntar-s'hi, què hauria de fer?
Doncs o contactar amb nosaltres, apropar-se aquí en el nostre centre, a Badalona Centre, o al centre que tenim a IAFIA, i ja està, i l'informarem i bueno, i l'atendrem. Bàsicament és fer una entrevista inicial, que es diu, on juntament amb la psicòloga encarregada, doncs és la... fa la valoració i llavors ja està, ja veiem en quin grup, segons les necessitats, tant del dia a dia com les necessitats cognitives o físiques que tingui la persona i ja està, ja ho mirem.
Molt bé, doncs, Anna Jiménez, psicòloga del programa de reforç de la memòria, i Xavier Ferrer, coordinador de tardes de l'Espai Badalona Centre, moltíssimes gràcies per passar-vos pel Connectats.
A tu.
Moltes gràcies.
A la tarda, no et desconnectis. Connectats.
Segur que molts de vosaltres heu sentit algú dir allò de he après català mirant Bola de Drac o Merlí. Pot semblar una exageració, però la música, el cinema o les sèries poden ser una bona manera de començar a practicar el català quan l'estem aprenent. Per això anem ara fins al Prat Ràdio per escoltar Víctor Asensio i el seu convidat. Molt bona tarda, Víctor.
Bona tarda, Carme. Som una setmana més amb el Benjamí Company, del Centre de Normalització Lingüística del Prat, i avui ens proposa doncs, una forma diferent, com comentaves, d'aprendre i millorar el català. Bona tarda, Benjamí.
Bona tarda i gràcies per convidar-me.
Com sempre, ets benvingut aquí al Prat Ràdio i al Connectats, i avui parlem de sèries, pel·lícules, música, una forma diferent, no?, d'aproximar-nos al català si no som catalanoparlants, si estem aprenent la llengua. Tu suposo que els teus alumnes alguna vegada t'han comentat allò, eh? També que ho deia ara la Carme. Jo vaig escoltar Bola de Drac, no?, i sé algunes paraulotes gràcies al Vegeta, per exemple, o alguna cosa així. T'hi has trobat amb aquesta situació, que la gent veu pel·lícules, sèries, música en català?
Sí. Sèries, hi ha el típic alumne d'aquells que després del migdia li agrada veure alguna sèrie, i jo ho aconsello perquè el nivell de llengua de TV3 és bastant bo, per no dir boníssim, i ja tinc alumnes que sí, que s'enganxen a la sèrie, i aleshores els dona molt de plaer perquè van entenent el que es diu i, clar, a més estan seguint una història i tal. Tingues en compte que el primer curs de català multimèdia, el primer que es va fer, el mític digui-digui, una de les parts de cada unitat era un fragment d'una sèrie. I estava molt ben parida perquè cada capítol anava sobre el que s'havia parlat en aquella unitat. Vull dir que el capítol 1 d'aquella sèrie només era hola, bon dia, jo em dic Carles, i pràcticament no es feia res més. Les sèries, les pel·lícules, el que passa que hi ha pel·lícules amb doblatges una mica xungos, però en general a Catalunya el doblatge és bastant bo. I les cançons, jo crec que aquesta és la cosa estrella, diguéssim, l'element sèrie.
Doncs entrem una mica a veure. Quan tu fas classe amb els teus alumnes, hi ha alguna recomanació que els facis a l'hora de dir, quan sortiu d'aquí d'estudiar, aneu a casa, us poseu la pel·li o al tren us poseu la música i escolteu aquesta cançó o aquesta banda, que d'aquesta manera aprendreu en català i això que hem tractat a classe?
Doncs sí, al principi, quan era jove, ho feia així. Però, clar, al principi d'ensenyar sempre ensenyes el que creus que saps i després ensenyes el que dubtes. Sí, al principi ho feia, me n'anava de la classe amb una mica de disgust, perquè jo els deia, escolteu tal o escolteu qual, i després em deien, no, és que no els hi agradava. Ara fa uns anys que ho faig al revés. Les 20 i tantes persones, 15 o 20 persones o 25 que tenim a classe, doncs els pregunteu, ei, coneixeu cantants catalans? Coneixeu alguna cosa? Llavors, ells em donen la pista, perquè els alumnes estan més enxufats, perquè fa poc temps que viuen a Catalunya. I aleshores, ells mateixos em passen informació, que llavors jo la poso a classe i es contagia amb els altres alumnes. Uh-huh. I els altres, doncs, ja s'ho busquen al mòbil i en escoltem alguna classe i tal. Normalment, aquests últims anys, què m'han proposat els alumnes? El que a mi ja m'agrada i el que va molt bé. Jo sempre els en proposo alguna. També que em poso més al dia, i a l'haver tingut filles, que ara ja són grans, però m'ha anat molt bé perquè m'han ensenyat moltes coses. Hi han músics o grups catalans que s'entenen molt bé, que van molt bé, com per exemple Manel, doncs escoltes algunes cançons que són com una història, com deies tu ara mateix fa un moment, la cançó dels Soldadets, s'entén uh-huh. molt bé, i és tota una història molt bonica. O Cas Grasses, també les lletres doncs tenen un cert suc i s'entén bastant bé. I per mi una de les estrelles és Charango. I ara estic deixant ja pobrets, que em disculpin si m'escoltessin, els meus estimadíssims Lluís Llach i Maria del Mar Bonet. Jo estava enamorat de la Maria del Mar Bonet, per l'amor de Déu, amb aquell posat de hippie. Ai, bueno, ara ens anem del tema.
Però clar, ara parlarem també, perquè has tret uns referents que ja són de fa molts anys, de la nova cançó, que ara en parlem, però tornem una miqueta als més actuals. A mi el que m'agradaria saber és, creus que aquesta música moderna, no? Una mica que també és molt variada i que fins i tot, no? Que és com molt internacional, deixa espai també perquè escoltem música en català, perquè n'hi ha moltíssima ara, però hi ha espai per escoltar-la, sobretot amb persones nouvingudes que no parlen la llengua?
Sí, perquè no sé d'on treuen l'espai o no sé com ho aconsegueixen, però, o sigui, ja el que t'he dit fa un moment, me n'adono que els alumnes venen a classe i hi ha un percentatge que hi han sentit músiques que els hi han interessat, o que hi ha hagut gent que els hi ha dit, ah, doncs mira, estaria bé que et posessis aquesta música i així ho entendries i tal. Vull dir que hi ha gent de fora, hi ha altres catalans que no són professors i que em fan el favor d'ensenyar una mica de música en català. A més, hi ha música en català molt, molt bona, musicalment i de tot, en tots els sentits, vull dir que... Clar, no és música en anglès i no es farà famosa a tot el món, però hi ha música molt bona.
Vosaltres, Benjamí, des del Centre de Normalització Lingüística, al final l'objectiu és explicar, ensenyar el català normatiu, però evidentment, tant a les músiques com a les sèries com a la vida real, el català que es parla moltes vegades no és el normatiu. És una bona forma d'aprendre català o és una bona forma de complementar el que apreneu a classe?
És una boníssima forma d'aprendre el català, amb tots els col·loquialismes, amb errors o fins i tot algun petit castellanisme, que ningú no m'esperi a pedrades quan surti aquest vespre de la ràdio, però és que és la forma boníssima. Si tu te'n vas a Anglaterra i et poses a viure a Londres o a qualsevol poble del Regne Unit, el que aprendràs ràpidament són els col·loquialismes i que no cal dir-li "Would you give me please a bottle of water?" No, per l'amor de Déu, vull dir, i aquí passa el mateix, aquí passa el mateix. Jo això ja ho noto amb els alumnes que tenen alguna relació, no? Quan algú et diu, quan algú se'n va de classe i et diu adeu-siau, o passi-ho bé, encara que són formes ja més aviat antigues, dius ep, aquesta persona està amb algú o comparteix o la vida o la feina o així amb algú que li està, o altres coses, no? O que a vegades hi ha algú que et diu escolta'm, és que sento molt algú així com qui em va parir, em deia un dia un alumne, qui em va parir, i que és una mica lleig, però és correcte, ja està bé, no? És una expressió d'alegria.
Ara que comentaves això, quan qualsevol persona està aprenent un idioma, una de les primeres coses, i no sé per què passa, però que ens interessa saber és com es diuen les paraulotes en aquell idioma. Això t'hi trobes tu, que et diuen, escolta, com es diu allò, no?
Sí, però sí, em venen ja amb algunes coses... Ja
apreses de casa, no?
Més o menys apreses, més que preguntar-me com puc... O sobretot em pregunten el grau de formalitat, perquè una cosa és que jo digui, hosti tu, i una altra cosa és que jo digui collons o cony. Mm-hmm. Llavors, això sí que em pregunten, perquè hi ha hagut algun alumne que m'ha dit, escolta, més que tinc un company de feina que tot el dia està dient cony. I llavors jo li he dit, a veure, i si estàs amb un grup d'amics, doncs, i super, hiper, mega, col·loquialment, vale, però a la feina no vaig dir, en tot cas, a la feina digues, hòstia, o...
Però això ens passa, que quan tenim un company o companya a la feina o un amic amiga que no parla el nostre idioma, també tenim la falera d'ensenyar-li aquestes coses. Jo recordo una excompanya de feina fa molts anys en un altre àmbit, que era austríaca, no parlava el català, i una de les primeres coses que li vam ensenyar als companys era dir "n'estic fins als collons". I clar, ella ho anava dient sabent que era una paraulota, no la vam enganyar, no? Però tenim com aquesta falera també, tant d'ensenyar com d'aprendre aquestes paraulotes.
Sí, ens agrada, perquè són els límits del llenguatge. Uh-huh. Vull dir, quan tens un cotxe molt potent, doncs normalment circules normal, però algun dia t'agrada provar una miqueta, a veure fins on t'arriba. Amb el llenguatge fem el mateix, i amb algú que l'està aprenent i és nou, doncs això, igual que si portes algú que no ha estat mai al Prat de Llobregat, doncs segurament que li diràs, ostres, vaig ensenyar-li la Ricarda. Vaig ensenyar-li els estanys naturals, mm-hmm, els extrems de...
No allò que és comú a tot arreu, no? Al final els pisos, etcètera.
Sí.
I si parlem també d'aquests límits també, o d'aquesta part més lúdica, mm-hmm, del llenguatge, tenim els embarbussaments, tu també els ensenyes, no, classe?
No, jo no ensenyo mai res d'això, perquè el que és just el contrari del que jo faig o del que fem nosaltres, perquè nosaltres el que volem transmetre és que el català és una llengua romànica, com el castellà, com el portuguès, com l'italià, com el francès, que són fàcils d'aprendre, i que les persones que ja porten alguna llengua romànica d'aquestes que he dit ho tindran fàcil. Aleshores, un embarbussament és intentar explicar a la gent que difícil que és això, que difícil que pot ser. Llavors, no em faig mai cap, excepte que alguna vegada ells mateixos em diuen cap? Cap es cabeza, sí, pero ayer dijiste que cap era ninguno, sí, pero también cap es jefe, porque yo tengo el meu cap. Llavors els hi poso, en cap, no cap, el que cap en aquest cap. I llavors els hi dic a poquet, i veieu, escrit a la pissarra, en ninguna cabeza cabe lo que cabe en esta cabeza, lo que nunca cabe... Exacte. Llavors, això els hi fa una certa gràcia, però prou, perquè tampoc no és difícil de pronunciar, ni no és gaire difícil de pronunciar, ni res. Molts alumnes em venen amb els 16 jutges del jutjat, perquè sempre tenen, doncs, el familiar, o amic, o veí, o company de feina, que els hi ha dit, no sabràs català fins que no sàpigues dir 16 jutges.
Aquest repte, que també...
Sí, perquè el fet aquest de la T i la Z, aquestes consonants, no?, que acabes amb una T, amb una dental i tal així, que és oclusiva, i que després has de fer un so vibrant com és una Z, això costa molt. Vull dir, no cal anar gaire lluny, no cal anar als estrangers. Als andalusos això de 16 costa molt. Mm-hmm. Jo sempre els hi dic, amb els adults així, que són una mica... si estem en un moment divertit, li aneu en compte, que el 16 pot portar problemes, eh? Perquè clar, sempre diuen sexe, eh? I clar, no podeu anar amb el sexe així de qualsevol manera, eh? I tal. I llavors s'estrenquen les banyes per dir 16. Sí, si algun alumne treu els 16 jutges d'un jutjat, potser em faig algun comentari o potser l'escric i tal, però...
Però no és la dinàmica diària del Centre de Normalització Lingüística. Doncs mira, exacte, ara que estem parlant dels 16 jutges, parlem d'uns altres 16 jutges, la nova cançó, has parlat abans, de la Maria del Mar Bonet, has parlat també de Lluís Llach, podem parlar d'en Serrat, podem parlar d'en Quico Pi de la Serra, etc, etc, etc. Aquesta fornada de música va internacionalitzar el català, i fins i tot, no?, amb un espai que en aquella època era hostil, com era l'estat espanyol, el català, es va normalitzar en certa manera que hi havia aquesta llengua. Això ha canviat d'alguna forma la forma d'entendre el català? Molta gent li ha arribat al català a través d'aquesta nova cançó?
Ostres, ara actualment crec que no. Ara actualment crec que no. Ara ja som fòssils. Em sap greu, parlar així, vull dir que si m'escolta el Lluís Llach em fotrà dues hòsties al carrer, que l'altre dia va estar per aquí al Prat. Ara som fòssils. Ara som fòssils, vull dir, no crec que arribi la música catalana en altres països. Potser estic equivocat. Jo crec que no gens. Clar, als anys 60-70 els 16 jutges eren protesta, eren demanar tots els drets i totes les qüestions que estaven prohibides i tal, clar, i això es va internacionalitzar a França, el Raimon cantant, el Raimon segurament, volia dir l'Ovidi Montllor.
No, l'Ovidi Montllor, sí, sí.
Montllor va fer un concert a l'Olímpia de París, mm-hmm. Mític, per cert. Brutal. El Raimon també l'admiro, eh? El Raimon és un personatge curiosíssim.
Que però... també serveix una mica per parlar dels altres accents que té el català, no? Al final.
Exacte. Què volia dir? Una cosa curiosíssima és l'estaca del Lluís Llach, mm-hmm. que no sé si ho saps, vull dir, ha esdevingut un himne de protesta, em sembla que a Polònia, eh?
Mm-hmm.
A Polònia.
Bueno, és internacional, sí.
Però com pot ser això, no? I a més que és una cançó que no és cap, no és ni, no és gaire maca i és trista, és amb un to menor, vull dir, és lletxota. El que passa que és reivindicativa, no?
I ara tenim una Baix Llobregatina que està traient nou disc, no? Avui hem sentit la primera cançó de la Rosalia, que ja va treure algun tema en català i fins i tot el va fer, no?, famós a tot el món. No sé si aquesta és la nova oportunitat també de transmetre el català i que molta gent conegui el català a través de la música.
Jo ho tinc molt clar, això, que sí. Però perdona la meva santíssima ignorància, eh? Canta alguna cosa en català, Rosalia?
Sí. Té un tema segur, després té alguna col·laboració que n'ha fet i fins i tot...
D'aquest nou disc?
No, d'aquest nou disc no se sap encara. Ha sortit alguna cançó, ha sortit la primera de les cançons, però
misteri,
bueno,
sí.
Queda aquí el dubte.
Mira, això està claríssim. Jo ho he dit per tot arreu i és una cosa que està claríssima. Si personatges com el Messi, el futbolista, jo futbol zero, sé que són uns quants tios que corren darrere una pilota, i m'agradava anar a casa d'alguna amica ja veure un partit d'aquests així, perquè almenys bevíem cervesa i cridava, però jo no sé res.
No és pel futbol, sinó per la companyia. Eh?
Sí, exacte, la companyia i la cervesa, bàsicament. Però vull dir, si un personatge com el Messi hagués sortit parlant en català al cap d'un any d'estar aquí, les coses en aquest país tindrien un altre caire. Ja no et dic ara que seria diferent i que el català no estaria com està i tal. No, però vull dir, hi ha referents, com és el Club de Futbol Barcelona, que haurien de vigilar aquestes coses. I fins i tot l'Espanyol, que demà fa 125 anys o alguna cosa d'aquesta.
Avui els compleix.
Això, ahir ho vaig veure. I a més van al Paranim de la Universitat de Barcelona, per l'amor de Déu. Què és això?
Doncs sí. Doncs, Benjamí, ens quedem sense temps, però, bueno, com sempre, ha estat un plaer parlar, a més d'una cosa diferent.
El Jaume Sisa deia, el temps no compta ni l'espai, qualsevol nit pot sortir el sol.
I tant, doncs, amb aquesta cançó homònima d'aquest... com era cantautor? No me'n recordo com...
Cantautor galàctic.
Galàctic.
És un ídol, per mi, és un ídol.
Galàctic. Doncs això, deixem amb aquestes paraules d'en Sisa aquesta secció de Llengua del Connectats. Ens retrobem el proper dia.
Molt bé,
que vagi molt bé, Benjamí.
Bon vespre.
A la tarda no et desconnectis. Connectats.
Hola, bona tarda, sóc la Júlia de Ràdio Sabadell i com hem pogut notar aquest matí ja comença a fer fresca. A més, per demà es preveuen pluges a tota la comarca durant tot el dia. Per tant, al mal temps, bona cara i bona música. Així que recomano la cançó de Somriu per estar una mica més alegres.
La casa, lo jefe que no calla. La multa d'alcoholèmia al peu de la casalla. Si em vols fer una matança, n'hi ha tants de capità per cridar Maria Antonieta i no parar fins a demà. Però posa un antídot molt més pràctic que l'amor. No costa un duro i n'hi ha prou amb un sol got. I si portes a la cara tot el dia dibuixant la misèria, fuig de casa i el mal rotllo s'acaba. Somriu, la vida torna fàcil si de cop somrius. Estem van 5 calories cada cop que rius. No prisma de la vida té tantes versions. Jo porto l'alegria als pantalons. Somriu, la vida torna fàcil si de cop somrius. Estem van 5 calories cada cop que rius. No prisma de la vida té tantes versions. Jo porto l'alegria als pantalons. Compañía, me abandonen todos más que la vida. Son dos días y ya me el paso a dormir. Pa' que el que em queda la like, lleve pasa pa' dir que si crit está muy claro, es un joc de nens. Tothom sap que pa' mitjar-se les misèries d'un mal pas. Només cal contraure els músculs que te piquen baix el nas. Somriu, la vida torna fàcil si de cop somrius. Estem van 5 calories cada cop que rius. No prisma de la vida té tantes versions. Jo porto l'alegria als pantalons. Somriu, la vida torna fàcil si de cop somrius. Estem van 5 calories cada cop que rius. No prisma de la vida té tantes versions. Jo porto l'alegria als pantalons.
Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Connectats amb Carme Reverte.
A la tarda no et desconnectis. A la teva ràdio local, connectats.
Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.
Connectats.
amb Carme Rebell.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Lluny del cel ens hem trobat, entre els petits pecats, miracles de l'atzar. Som color d'aigua de mar, llavor que creix tenaç, ocell volant ben alt. Sense dubtes, l'amor ens fa més lliures, sense filtres, més reals. Esclaten al voltant del meu cor desbocat. Com si no hi hagués demà, les normes han canviat segons que semblen anats. Sense dubtes, l'amor ens fa més lliures, sense filtres, més reals.
A la tarda, no et desconnectis. Connectats.
El badaloní Manel Piñero, conegut pel gran públic pel seu humor irreverent a TV3, ara es transforma en un personatge tan fascinant com desconcertant, Boris Skocirev, l'home que va assegurar haver estat rei d'Andorra. El nou documental dirigit pel periodista andorrà Jorge Cebrián, estrenat el 17 de setembre al Cinema Girona, ressegueix la vida d'aquest aventurer nascut el 1896 a l'antiga Rússia. Marxem fins a Badalona per parlar amb el protagonista, Manel Piñero, per saber com ha estat posar-se dins de la pell d'aquest personatge, juntament amb la nostra companya, l'Anna Clarà. Bona tarda.
Bona tarda, Carme. Estic aquí amb Manel Piñero. Què tal, Manel? Com estàs?
Molt bé, i tu?
Molt bé, encantada. En primer lloc, com va rebre la proposta de participar en aquest documental?
Doncs a mi m'arriba en un moment, doncs això, que hauria de ser el mes d'abril, juny de l'any passat, o abril-maig, més aviat, i em proposen de fer aquest personatge, jo me l'expliquen així una mica per sobre, i la veritat és que em va semblar una mica ciència-ficció, no? Començo a estirar del fil, començo a investigar per mi mateix, no? I realment cada cosa, cada pas que feia per investigar-lo el trobava encara més inversemblant, no? Mm-hmm. I bueno, la veritat és que vaig acceptar relativament ràpid. Sí que és veritat que jo estic també compaginant la feina de profe, em pillava a l'època doncs, d'exàmens i de corregir i tal, però em va semblar tan fascinant el personatge que vaig dir, bueno, l'hem de provar, no? Ho hem de fer.
I abans d'aquest projecte, coneixies la figura de Boris Kozyrev, si ho he pronunciat bé?
Gens, perfectament. Sí. No.
És a dir, et va agafar completament per sorpresa.
Sí, a mi em diuen, és un tio que va arribar a Andorra en un moment determinat, es va autoproclamar rei d'Andorra i, ostres, però ho va ser, bueno, no hi ha proves, però hi ha testimonis que afirmen que sí, però... Bueno, no sé, em va semblar tot tan friqui, tan surrealista la veritat és que no el coneixia i molta gent del meu entorn tampoc, eh? Quan han vist el documental, quan han vist la peli, no sabíem de l'existència d'aquest personatge, no?
I ara que ja l'has fet, diguéssim, com el definiries?
Buah, és tan difícil perquè és un tio que, bueno, jo, si ho hagués de simplificar molt, diria que era un supervivent de la vida. Perquè és un personatge que hauria d'haver mort amb 20 anys. Uh-huh. Va sobreviure a la Revolució Russa del seu país, després va sobreviure als dos grans conflictes d'Europa, la Primera i la Segona Guerra Mundial, va estar en molts camps de concentració, en moltes presons, en condicions molt lamentables, i la seva capacitat d'adaptar-se al medi, d'estafar, d'enganyar, d'aconseguir influències, bueno, tot pel seu propi benefici, per mi el converteix en un autèntic supervivent, no? Uh-huh. Tot i que té una part molt fosca, però sí que aquesta voluntat de viure, de voler sobreposar-se a les situacions, doncs, ostres, aquesta part, concretament, és admirable.
Uh-huh. El documental es basa en una recerca de 10 anys amb suport d'historiadors. Tu vas tenir accés a aquesta informació?
No. O sigui, el Jorge Cebrián, que és el director, és la mateixa persona que ha fet el llibre, sí que portava 10 anys estudiant el personatge, entrevistant-se amb biògrafs seus de diferents països, acumulant informació, anant a buscar registres, és a dir, era una feina important, no?, la que havia fet ell, i a mi m'arriba el paper quan ell ja ha conclòs aquesta, uh-huh, aquesta feina. Aleshores, no vaig participar-hi, i bueno, en part ho agraeixo perquè sí que és molt interessant aquesta feina d'investigar, no?, però quan jo he parlat amb el Jorge i això, o sigui, perquè moltes vegades tampoc saps si la font és fiable, i bueno, és com que anava donant molts tumbos, no? Uh-huh. És curro d'aquesta de com dic jo, de personatge de biblioteca, una mica d'inspector Gadget, no? Sí. però de la documentació, no?
Un dels elements més singular és que interpretes Boris sense pronunciar cap paraula.
Correcte.
Com afrontes la construcció del personatge només amb llenguatge corporal?
Aquest va ser un dels principals reptes, perquè és un personatge del qual no hi ha molta imatge, diguéssim, de fotografia, però no hi ha imatge en moviment d'ell. Aleshores, clar, la part del llenguatge no verbal era molt important a l'hora d'interpretar-lo. I jo no tenia res on agafar-me, no? Aquest home com caminava,
clar,
com es movia, quins gestos feia, o sigui, no en tenia ni idea, no? I, bueno, doncs, a través del que jo anava veient i del que també em anava dient el Jorge, doncs, construint una mica la seva personalitat, doncs, vaig fer el que bonament vaig poder, no?, tirant una mica d'intuïció i, bueno, intentant reproduir amb el cos allò que s'està explicant en el documental, no?, i que aquesta sensació de, doncs, no sé, si és un moment d'angoixa o si és un moment de que està enganyant alguna dona o de que està barallant-se en una taverna, doncs intentar, doncs, això, mostrar-ho molt amb el cos, i per això, pel que deies, no?, perquè l'eina de la paraula no la tenia, no?
I et vas basar en algun referent cinematogràfic o històric per trobar postures, mirades?
Anava una mica en funció de cada moment, no? O sigui, és un personatge, per exemple, que ell tirava molt de la seva capacitat de convèncer la gent, no? Era un dels seus principals actius, i doncs això, quan intentava aconseguir el favor d'alguna part de l'aristocràcia o d'algun govern, doncs suposo que es deuria expressar, no?, d'una manera molt potser molt vehement, no?, i també és un personatge que va viure molt de les dones, que va estafar moltes dones, doncs quan intentava això enredar alguna dona, pues bueno, jo intentava doncs sentir què és com jo actuaria si volgués enredar una dona, no? I bueno, pues això, bàsicament tirant d'intuïció.
I quina relació vas establir amb el director, amb Jorge Cebrián? Com et va guiar, diguéssim, ell en la construcció del personatge?
La veritat és que va ser molt bona la relació. O sigui, és bueno, una gent molt maca, tant ell com tota la productora que ho ha fet, i em anaven guiant bé a cada pas. Hi havia escenes que sí que es volia que es reproduïssin exactament igual com apareixia en aquell document, no? O que al final de l'escena acabés tal i com apareixia el personatge en una foto en concret. I sí, em anaven guiant bastant, no? Però, bàsicament, clar, jo com a actor demanava, bueno, ja, aquí, quin estat, en quin estat he d'estar jo, no? En quin estat ha d'estar el personatge, no? Si és més això, més alterat o més, no? Bueno, llavors ells em anaven dient i entre el que ells ens suggerien i jo també, doncs, veia, doncs més o menys anava fent.
I hi ha alguna escena del rodatge que t'hagi marcat?
Jo, totes les que són així, com que representa que està en un camp de concentració, en un gulag, vam gravar el mes de maig, però aquestes concretament les vam gravar a la Seu d'Urgell, a Castellciutat, la majoria, i allà feia fred. Llavors, encara que fos el mes de maig, però gravant molt a la nit, bueno, al vespre, clar, i feia fred. I pensava, ostres, si jo m'estic gelant, m'estic pelant de fred, com deuria estar aquest tio mal nutrit, mal menjat, i a menys 30 graus, amb un gulag, no sé, en un lloc remot de la Sibèria, no? Llavors allò, no sé, em feia agafar certa empatia amb ell, no?
Aquest documental es va estrenar el 17 de setembre. Com ha reaccionat el públic en les primeres projeccions?
Bé, o sigui, a Andorra molt bé, o sigui, han hagut de reprogramar la pel·li doncs, diverses vegades, i de moment aquí a Barcelona la vam estrenar al cinema Girona, que va anar prou bé, vam fer un cinefòrum també, i ara doncs, la pel·lícula anirà doncs, això, fent gira a festivals de Catalunya, també anirà a més sales, aquest cap de setmana passat, bueno, fa unes setmanes enrere va estar a la Seu d'Urgell també, sé que anirà doncs, això, a Igualada, a Lleida, i bueno, bàsicament anant a festivals, i crec que, suposo que ho puc dir, si no, doncs mira, ja m'arribarà la multa, no, però crec que també s'ha compromès amb Filmin, que se m'atrà allà, i a TV3 el Sense Ficció, que també es farà, no? Ha funcionat molt bé en festivals internacionals, a l'Índia doncs, ens han premiat en diferents categories, als Estats Units també, bueno, que està bé.
El documental, diguéssim, que planteja una pregunta bastant essencial. Realment va ser rei d'Andorra o només va ser un gran impostor? És a dir, després d'haver-lo interpretat, quina és la teva opinió personal?
Jo crec que és un grandíssim impostor, i jo m'agafo a les paraules d'un testimoni del documental, que em sembla que és un dels familiars de l'antic governador d'Andorra, no em vull equivocar, no?, que diu, d'acord, aquest home ho va dir, fins i tot es va vestir com a ell, el que ell creia que havia de ser un rei, es va passejar per allà, però existeix algun document dels estaments oficials de l'època en què s'afirmi que Boris I va ser rei? No? Doncs...
No s'ha trobat.
No, això no s'ha trobat. Aleshores, clar, basant-nos en això, et diria que no ho va ser, però per ell va ser el... puto rei d'Andorra.
El màxim governant d'allà.
Sí.
I què et va sorprendre més del context històric que envoltava Boris?
Doncs tota l'adversitat cronològica que va haver de viure, és el que et deia abans, o sigui, les dues guerres mundials, ell era d'origen rus i va haver de fugir també d'allà per la revolució, per l'esclat de la revolució, com que ell pertanyia a la noblesa d'allà, doncs clar, la revolució bolxevic es comportava, diguéssim, que bastant malament, els feia coses dolentes, no?, en la gent com ell, i el fet d'haver d'això, de sobreviure a totes aquestes adversitats és el que més m'ha, doncs això, m'ha impactat, no? Jo el trasllado una mica a la nostra època i dic, hòstia, aquest home, doncs no sé, les guerres cruels que estem vivint avui en dia, les epidèmies que hem passat, doncs li semblaria poqueta cosa, no? I que s'entengui bé el que digui, però vull dir que al costat del que ell va haver de passar, doncs bueno, no sé com hagués actuat avui, no? O sigui, molta gent diu, bueno, sembla un... Saps la pel·li aquesta del Leonardo DiCaprio, el Atrápame si puedes, no? Que és un personatge que es va com... per això, fugint de la justícia i va influenciant, va enganyant, no? També hi ha molta gent que parla del gran Nicolás. Bueno, jo el gran Nicolás jo crec que no li arriba ni a la sola de la sabata, però és una mica la filosofia,
sí,
no?
I en algun moment de tot aquest procés vas arribar a sentir empatia per ell?
Bueno, sí, pel que et deia, no? Perquè quan les coses no li anaven tan bé i el veia, doncs, això, que estava... I dic, vale, representa que estigui en un gulag, desnutrit, sense perspectiva de futur, no? I amb un fred que pela i malalt, perquè quan estava al Gulag de Rússia tenia, no sé si una pneumonia o una tuberculosi, bueno, estava fatal, no? I pensava, ostres, vale, per més mala persona que sigui, potser no cal, no, això, clar, que passa per això.
Arriba als extrems. Mm. I ha canviat la teva manera de veure la història després d'aquest projecte?
La veritat és que no gaire, perquè d'impostors, de males persones, de gent que s'aprofita de vegades de la gent més vulnerable, tot i que ell també picava, també enganyava a gent amb poder, no? Però aquest tipus de personatge sempre ha existit. Aleshores, no, simplement és com pensar, bueno, quina llàstima que no s'hagi pogut fer una sèrie de capítols, no?
Sí.
O sigui, en lloc d'una pel·li documental, que s'hagi pogut fer una sèrie parlada explicant el personatge, perquè és que, vamos, o sigui, aquí qualsevol productor amb pasta i que vulgui, és que és un personatge fascinant, és igual si era rus, és igual si es va voler proclamar rei d'Andorra, però o sigui, tota aquesta naturalesa del personatge, això dona per una sèrie, i de fet era la intenció que tenia el director, no? El que va ser que per temes pressupostaris doncs no ho van poder fer, i de fet el documental dura una hora i mitja i fent un exercici de síntesi brutal, perquè bueno, el brut eren com, no sé, més de 3 o 4 hores.
Imagino. I ja per anar acabant, després d'aquesta experiència, t'interessaria seguir explorant projectes documentals o basats en fets reals?
Sí, o sigui, a mi treballar sobre la realitat m'agrada molt, però bueno, també m'agrada molt la ficció, és a dir, jo ara estic content amb la feina que estic fent de profe de català, i sempre que em vagin sorgint feines com aquestes, o de cinema o de tele o així, jo encantat, obert, és el món d'on vinc, i m'hi sento molt còmode, vull dir que... Però bueno, de moment no tinc una prioritat de dir, vale, només vull fer documentals, només vull fer, bueno, el que m'arribi i em sembli interessant, doncs sí, ho faria.
Molt bé, doncs Manel Piñero, actor i professor, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat al Connectats.
A vosaltres.
Bé, doncs ja no tenim temps per res més. Gràcies per haver-nos acompanyat un dia més. Us emplacem a demà, si voleu continuar connectats amb el nostre programa. Demà, quan passin 3 minuts de les 4 de la tarda, ens hi trobem. Gràcies a tots. Adéu-siau.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
Helsin Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
Club Helsin Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
Veure'l i voler-lo cuidar. Jocs, moixaines, ensenyar-li tot. A Occident, el teu gos o gat està ben assegurat amb la nostra assegurança per mascotes perquè ho aconsegueixi tot, tot i tot. Occident.
Connectats.
una experiència radiofònica a Sabadell.
Ràdio Sabadell, 94.6.
Terrassa.
Ràdio Municipal de Terrassa, 95.2.
Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, 91.5.
El Prat.
El Prat Ràdio, 91.6.
Castellà.
Ràdio Castellà, 90.1.
I Badalona.
Ràdio Ciutat de Badalona, 94.4.
Cada tarda de 4 a 6, connectats.
91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
Els hits de tots els temps.
A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
Something in the way she moves attracts me like no other lover. Something in the way she woos me. I don't want to leave her now. You know I believe in how. Somewhere in her smile she knows that I.
Ràdio Sant Cugat. Notícies.
Salutacions. L'Ajuntament ha encarregat al nou Consell de Joves 12-17 treballar enguany dos grans temes: com la intel·ligència artificial influeix en el dia a dia del jovent i quins són els valors i el sentit de la vida per a les noves generacions. Els joves també donaran suport a la propera edició dels pressupostos participatius per a joves i al Carnaval. El Consell s'ha constituït aquest dilluns amb la participació d'alumnes de diversos centres educatius i entitats juvenils de Sant Cugat. L'objectiu d'aquest espai és fomentar la participació dels adolescents d'entre 12 i 17 anys en la vida pública i donar-los veu en qüestions que els afecten directament. Sant Cugat arriba al tram final del Pla Estratègic de l'Esport 2017-2026 amb alguns objectius complerts, però també amb deures pendents. El document, impulsat fa 8 anys per definir un model esportiu de ciutat activa, saludable i inclusiva, ha contribuït a mantenir uns nivells de pràctica esportiva molt elevats, però no ha assolit del tot els objectius de governança, equilibri territorial i gestió d'equipaments. Ara, l'Ajuntament, a través d'una nova diagnosi encarregada a la consultoria ITIC, treballa en el Pla Estratègic 2026-2035, que pretén corregir aquestes mancances i reforçar la dimensió social i econòmica de l'esport santcugatenc. A Mas Fortuny, a la Floresta, els veïns han decidit passar a l'acció. La por als incendis i la consciència que viuen en plena serra de Collserola han pes l'associació de veïns a crear el seu primer grup d'autoprotecció. La iniciativa es va aprovar per unanimitat a l'Assemblea Veïnal del passat mes de maig amb un doble objectiu: preservar el barri i contribuir activament a la seguretat col·lectiva davant del risc d'incendis. Sant Cugat se situa al costat de les víctimes d'abusos sexuals infantils i nomenarà l'activista de Valldoreix, Vicky Bernadet, filla predilecta. Serà en un ple extraordinari el dijous 30 d'octubre a les 7 de la tarda per reconèixer la seva trajectòria, la tasca que realitza la fundació que porta el seu nom i l'ajut desinteressat a les víctimes. El PSC va demanar nomenar Bernadet filla predilecta en una intervenció al ple de juliol de 2023. La sessió de nomenament comptarà amb la presència de Bernadet. En les primeres declaracions en conèixer la notícia, l'activista va afirmar a Cugat Media que va ser una meravellosa sorpresa il·lusionant. I de moment és això. Més informació a cugat.cat. Moltes gràcies.
Serveis informatius de Cugat Media. Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
Oh,
chao, chao, chao.
Comencem una nova entrega de l'Això va en sèrie, l'espai de sèries d'Ua Agulli de Ràdio. Cesi Guiu, Anu Son, bon dia.
Molt bon dia. Què tal?
Doncs bé, teniu actualitat?
Jo una mica sí.
Vinga.
Vinga, doncs comencem amb La que se avecina.
Ui.
Que, sí, molt estimada aquí entre els nostres tertulians.
Què faríem sense La que se avecina?
Correcte. Doncs això, s'estrena la temporada 16, ja anunciada, el 18 de novembre, amb un canvi important.
Vinga.
El primer de tots és... Bueno, amb diversos canvis importants. El primer de tot és que els capítols passaran de durar 80 minuts de mitjana.
Un capítol durarà 80 minuts?
Així és.
Una hora i quart, una hora i vint.
I més, eh? S'han arribat a fer capítols d'una hora 40, fins i tot. Vull dir... Passaran a mesurar de 30 a 50 minuts, d'acord? ¿Vale? És una, doncs això, és la novetat que han anunciat, suposo, perquè estaven fins a la, d'això, de, doncs això, de que els costés tantíssim produir un capítol i de fer tantes voltes amb les trames de cada capítol, perquè, doncs això, perquè arriba a algun lloc. Segona novetat important, que en aquesta temporada, l'últim capítol d'aquesta temporada, marque l'episodi 200, que serà, al tanto, una paròdia western dels, amb els personatges de La que se avecina, d'acord? ¿Vale? I a més, això s'estrenarà en 40 sales de cinema. És a dir, per primera vegada, un capítol de La que se avecina s'estrenarà en sales de cinema de la cadena Cine Yelmo. No sé si a Catalunya ens toca algú, però bueno, sàpigueu que, doncs això, estigueu atents perquè entre els dies 11 i 15 de novembre en unes quantes ciutats de l'estat espanyol, doncs això, s'estrenarà en aquests cinemes el capítol 200 de La que se avecina.
Perfecte. L'altre dia, ahir, vaig veure un, una entrevista a la Eva i Santa, crec que es diu.
Sí.
Que em va... O sigui, no estic qüestionant el que diu, eh?
Sí.
Però ella va dir que, bueno, als seus inicis se li havia ofert posar per una revista en biquini i que ella va dir que no perquè volia tenir una carrera sèria com a actriu.
Sí.
Que no estic dient que
això
no
dius que contraste alguna... amb la que s'avecina, entenc,
home,
no?
Home, jo no sé si té una carrera molt sèria com a actriu.
Sí que hi ha, perquè a més és una cosa que comenten molts actors de la sèrie, de que sempre se'ls hi fa com de menys per formar part de l'elenc d'aquesta sèrie. Per exemple, vaig sentir una entrevista també a Petra Martínez,
no sé qui,
gran Petra Martínez, l'actriu més veterana de la sèrie, crec que a dia d'avui. Doncs que va dir que va perdre alguna amistat per estar a La que se avecina.
És que...
Jo, o sigui, jo entenc el punt des d'aquests actors, perquè potser no és la sèrie amb més qualitat, ni més digna, ni el que sigui, depèn, cadascú jutja aquestes coses, però al final has de pensar que és molt difícil mantenir durant 16 anys una sèrie que ha anat saltant de cadenes a plataformes, que segueixen un èxit d'audiència, perquè cada temporada que s'estrena de La que se avecina a Prime Video... normalment es manté durant molt de temps a les primeres posicions a Espanya. Llavors, és feina fàcil per a tots els actors i per als productors, són diners fàcils, i a sobre, doncs això, segueix havent interès en seguir fent-la i s'adapten a les exigències, com per exemple podria ser la retallada en duració dels capítols, perquè sigui més fàcil per a tothom produir-la. Per tant,
ja, no sé.
Mira't així, és una feina fàcil, cada any ja compten amb
no,
això.
No, que no et dic que no, però llavors jo no sé si Eva Santa ha tingut una carrera de sèrie d'actriu. És a dir, què ha fet més?
A veure, Eva i Santa ha fet molt de teatre, que sí, això és una cosa que normalment passa amb els actors de La que se avecina, que ho compaginen amb el teatre i amb el cine, clar.
Yeah. Cines i Elmo n'hi ha a Abrera, Barcelona, a Barcelona n'hi ha dos, a La Maquinista i a Sant Cugat, Barberà del Vallès, Castelldefels i a Tarragona. Aquí és on podem veure això que has dit del,
doncs això, del capítol. Doncs això, jo he vist les captures de pantalla, a veure, tampoc és que estem parlant de La que se avecina, però es veu un capítol amb molt bona producció, la veritat, a nivell de western, saps? A nivell audiovisual i ambientació, sembla molt xulo.
Yellowstone.
Sí, una mica, no?
Molt bé, doncs la secció que portem avui l'ha fet el Sergi i es diu, bueno, es titula Metro Golden Mayer.
És la plataforma, és la
MGM Plus.
És la que, així és com està a dia d'avui, abans es deia, pel que he vist, preparant-ho, es deia Epics, abans Metro Golden Mayer va adquirir aquesta plataforma, també amb molta mà d'Amazon, al voltant de tot plegat. Uh-huh. Després explicarem fins en quin punt aquí a Espanya té tema Amazon o no. Nous continguts, té continguts originals, evidentment té clàssics de la Metro Golden Mayer, sobretot a nivell pel·lícules. Com a servei, com a plataforma tal qual, està disponible sota demanda, en línia, normal i corrent als Estats Units, i a Espanya només es pot adquirir a través de Prime Video.
Ah, és la típica, com per exemple passa amb, ja t'ho diré, amb la casa que va fer The Walking Dead.
Amb AMC Plus.
AMC, exacte.
Aquí has de pagar 5 euros mensuals. És a dir, pagues Prime Video i, a més, si pagues 5 euros mensuals, pots veure, bueno, sí, els més de 1.000 productes que té Metro Golden Mayer. N'hi ha moltíssims, i també d'originals, continguts originals de Metro Golden Mayer. Bueno, n'hi ha escollit uns quants basats en un criteri absolutament aleatori.
Molt bé, doncs repassem aquestes sèries originals. Comencem per la primera, que és El Instituto, és una sèrie d'aquest any 2025 que té una temporada de 8 episodis. There are things going on that you would not believe. Your brain and what it can do is a gift. God knows it didn't come from us. See how far it can take you. És una adaptació de la novel·la de Stephen King, L'Institut, que comença quan el jove Luke Ellis és segrestat i despert en una sinistra institució coneguda com l'Institut, en una cambra que s'assembla molt a la seva, però sense finestres. Hi ha d'altres habitacions semblants on hi ha més nens i tots comparteixen capacitats especials com la telequinèsia o la telepatia. La senyora Sixby, la directora, i la resta del personal es dediquen a aprofitar-se del talent paranormal dels nois i els sotmeten a proves. L'obsessió de Luke serà fugir de l'Institut, però mai ningú se n'ha escapat, i està renovada per una segona temporada.
Típica. Molt bé, fa bona pinta, eh?
De Stephen King, o basades en novel·les de Stephen King. Una cosa que sí que he trobat de Metro Golden Mayer és que no fa tràilers en castellà, eh?
Bueno.
Tot el tràiler és en...
No es pot tenir tot.
En anglès, gairebé a totes les sèries, la veritat.
Doncs això. Fa pinta una mica com de cague, no? Tot això, pels efectes de so i del tràiler, sí, que hem escoltat, com molt de suspense.
Bueno, Stephen, sí, King, jo he vist alguna sèrie de Stephen... basades en
llibres, sí,
de Stephen King. Stephen King combina una miqueta el terror amb la fantasia, és una mica un mix de les dues coses.
Una altra sèrie, en aquest cas és Billy el Niño, 3 temporades, la primera produïda per Epix i la tercera temporada és d'aquest any 2025.
Ladies and gentlemen, in Lincoln, we still have a problem. The leader of the most vicious gang of all, Billy the Kid, is threatening the lives ordinary citizens, and I will no longer tolerate his misdeeds and murders. With the help of Sheriff Garrett, Billy the Kid will be caught, and good will triumph over evil.
Billy the Kid has always been my dad. Una aventura romàntica basada en la vila de Billy the Kid, des de les seves humils arrels irlandeses i els seus primers dies com a vaquer i pistoler a la frontera nord-americana fins al seu paper fonamental a la guerra del comtat de Lincoln. És la tercera és l'última temporada.
Quan dic primera produïda per Epix, aviam, crec, és a dir, la primera encara no existia aquesta plataforma com a tal. Per tant, entenc que estava a la plataforma, pot ser que estigués produïda per Metro Golden Mayer, però no estava a la plataforma perquè no existia encara Metro Golden Mayer, encara es deia Epix.
Aquesta recordo que la vam dir quan fèiem
Sí, sí, evidentment és. Poden ser originals de Metro Golden Mayer, però que estiguin a Movistar Plus o, clar, que estiguin obertes a Prime Video, però
és evident,
la producció és Metro Golden Mayer.
És evident que el que ha passat aquí és que és això, Metro Golden Mayer tenia molts productes i el que ha fet, com que comptava amb aquests drets, doncs diu, pues, vaja, anem a fer una plataforma i agrupem-los tots aquí, no?
Una altra sèrie que repassem és El Padrino de Harlem.
In the jungle, you're at war with society. Every day is a balance between preservation and self-sacrifice. In the jungle, the most dangerous creation is the man
who has nothing left to lose.
Harlem is in shambles.
I don't deal in jungle more.
En aquest cas és una sèrie que té 4 temporades de 30 episodis. Forest Whitaker és el protagonista, explica la història de l'infame cap del crim Bumpy Johnson, que a principis de la dècada del 1960 va tornar a complir una condemna de 10 anys de presó per trobar el veïnat que una vegada va governar en ruïnes. Amb els carrers controlats per la màfia italiana, Bumpy s'ha d'enfrontar la família criminal genovese per recuperar el control. També, en aquest cas, s'està pendent de si hi haurà una 5ª temporada o no.
Bon, fa bona pinta, sí, la sèrie aquesta. També n'han parlat més una vegada. Crec que també està a Prime Video, si no
m'equivoco.
Però El Padrino de Harlem està, es pot veure, si no es té la plataforma Metro-Golden-Mayer.
Una altra sèrie destacada que repassem.
Mira, es pot veure, està tot arreu aquesta sèrie, eh?
Imagina't.
Disney
potser
Plus,
no totes les temporades, però...
Disney Plus, HBO, Movistar Plus i ara a Prime Video també amb subscripció complement, que és MGM Plus.
Això,
Una altra sèrie que repassem, en aquest cas és una sèrie documental, i és Let the Devil In.
What happens when you invite darkness into your mind? Jefferson, New Jersey, 1988. Mother and son brutally killed.
Never expected to come across what I found.
Rumors spread that the devil made him do it.
Is that possible?
What's being hidden here?
What was going on with this family?
Was I talking to Satan or Tom?
I'm Eli Roth. This is Let the Devil In, only on MGM Plus.
Produïda per Eli Roth, l'inquietant sèrie documental de 4 episodis, Let the Devil In, tracta d'una tragèdia que fa dècades que va destruir una família i va encendre les pors més fosques d'un petit poble de Nova Jersey. Per primera vegada, testimonis, amics i membres de la comunitat intenten donar sentit als esdeveniments impensables, alguns creient que Satanàs es va apoderar d'un adolescent vulnerable, mentre que altres creuen que dimonis molt més terrenals van ser els culpables.
El que se sentia com amb la veu en off, de què passaria si no sé què, no sé què, és el propi Eli Roth, el productor d'aquesta sèrie documental.
Perfecte. En repassem una altra, en aquest cas. Earth Abides. Quan una plaga d'una virulència sense precedents arrasa el planeta, la raça humana queda pràcticament aniquilada. Després, a mesura que la gran maquinària de la civilització s'ensorra lentament i inexorablement, només queden uns quants supervivents destrossats que lluiten contra l'extinció.
El protagonista és un dels que durant les grandíssimes temporades que té, perquè en té moltes, de Vikings, també és el protagonista. És el fill del Ragnar, que és el primer protagonista de la sèrie de Vikings, pendents de si hi haurà una segona temporada o...
Curiositat, o no. Curiositat respecte a això, no s'ha confirmat la segona temporada, però va ser concebida com una minissèrie, per tant és bastant probable que no hi hagi, i a més la història quedi lo suficientment tancada com per que no hi hagi necessitat de fer-ne una segona. Doncs
pues acostuma a passar que llavors hi haurà una segona temporada.
Una altra sèrie, en aquest cas ja té 3 temporades i 30 episodis, i és From.
You said this place couldn't break you. That's what she said. Let's see.
You're so strong. Just... No, I know.
El misteri d'un poble de malson al centre d'Amèrica que atrapa tots els que hi entren. Els seus habitants lluiten per mantenir una aparença de normalitat, però també de bregar amb les amenaces del bosc circumdant, incloses les aterridores criatures que surten quan es pon el sol. Confirmada ja la 4ª temporada.
Perfecte.
Que el protagonista és un dels protagonistes de, me sembla, si no m'equivoco, de Perdidos.
A veure, que t'ho busco.
En l'afroamericà que té un fill.
Uh-huh. Sí, home, que estava tot el dia cridant Michael, Michael, doncs, sí. Sí, senyor. Harold Perrineau. Ara no sé si és el nom del personatge de l'actor.
Bueno.
No, és l'actor, és l'actor, és l'actor.
Doncs aquest és el protagonista de From.
Molt bé. Una altra sèrie. Nine Bodies in a Mexican Morgue.
I hate flying. I never know what's worse, a small plane like this or 300 passengers.
They both come down at the same speed.
Thanks.
I'm just saying.
No fuel! Mayday! Mayday!
Is everyone okay?
What about?
Gotta get out of here. Come on, let's move.
¿Dónde lo sacaste?
El avión, en la selva.
Tenemos 10 pasaportes.
10 pasajeros en el vuelo.
Titulada en castellà com 9 cuerpos, la sèrie explica com després d'estavellar-se una avioneta a la selva mexicana, 9 desconeguts han de romandre units per sobreviure. Tot i això, aviat descobreixen que el veritable perill no només resideix a la selva, sinó entre ells, ja que sospiten que un dels passatgers pot ser un assassí.
Ojo, interessant, eh, aquesta? Com a mínim em crida bastant.
Sí, pot estar bé. Pot estar bé.
Sí. Sí, és un mix entre té coses de, suposo, de Lost i diverses sèries així d'assassinos.
Eric McCormack, eh? Com un dels protagonistes, Will a Will Grace.
No sé qui és.
Jo també.
Fantàstic. Sí, home, a Netflix també té una sèrie que es diu Travelers, sobre viatges en el temps, no?
No.
Vale, per res.
No.
Endavant, gran actor. Molt bé. Eric McCormack.
Molt bé. Una altra sèrie, en aquest cas torna a ser una sèrie documental de 4 episodis i és Beyond UFOs and the Unknown.
Oh my God. As a fighter pilot, when we were flying, it looked like a dark cube inside of a clear sphere.
The Pentagon's been lying to us about UFOs.
These cases often don't see the light of day.
People are taking UFOs more seriously.
Now there are documented incidents recording something out there.
It's the biggest news story in the history of mankind.
Aquesta pot estar molt bé, arran de les revelacions del 2017 sobre un programa governamental secret que estudiava els ovnis enterrats a les profunditats del Pentàgon, molts científics, acadèmics i funcionaris del govern van deixar de preguntar-se si els ovnis eren reals i van començar a preguntar-se què són.
Ah.
Sorpresa.
Ah, doncs no sé què seran.
Verds no són, però... Ai, verds.
A veure si és allò com la trolejada aquella que va fer Forocotxes, que deia que estaven avistant ovnis massivament i es van posar tots d'acord per fer-ho i es va colar fins als informatius, això.
He confós ovnis amb extraterrestres, però
no, bueno, no va ser res, escolta.
Els extraterrestres són els que van a dins dels ovnis.
Exacte. Exacte. No va tan lluny, no va tan desencaminat, no. Això.
Una altra sèrie.
Vinga.
Emperor of Ocean Park.
While on the Seventh Circuit Court, Judge Oliver Garland was known for his steadfast fairness.
He was a proud father.
I read everything he wrote.
Constant teacher. A fierce advocate for his beliefs. A man who was a loyal friend. He was a man who did what he thought was right. Always.
Look at this. My father's medical records.
Okay.
What if it wasn't a heart attack? The judge had a lot of enemies.
When's the last time you had in-person contact with Jack Ziegler?
You do know everything Jack did, right? Illegal arm sales, money laundering.
En aquest cas és una temporada que es va emetre el 2024, però que es va fer el 2024, té 10 capítols. La tranquil·la existència de Talcott Garland es veu interrompuda per la mort del seu pare. Maria Tal, antiga periodista i ardent teòrica de la conspiració, qüestiona la forma de la seva mort i creu que va ser víctima d'un joc brut i fosc. Tot apunta que hi haurà una segona temporada.
Molt bé.
Poques difícils les renovacions, amb aquesta plataforma.
Bueno, estan perquè són sèries noves, a més a més. Ha intentat escollir sèries noves perquè així m'assegurava al 100% que eren produccions pures i dures de Metro Golden Mayer.
Doncs una altra que també té una temporada, en aquest cas de 8 episodis.